Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Set minuts ara mateix que passen de la una. Avui tenim la Chaise Longue. Iniciem aquesta segona hora ja, gairebé segona, tercera, que dic jo, tercera hora del matí a Ràdio Estel. I bé, iniciem ara la Chaise Longue amb una persona que creiem que li va bé asseure's una estona, ja veuràs, Olga. I per a uns minuts, perquè sembla que no para mai quiet.
Celebro la vida al teu costat. Si no vols que en diguem anys, en direm moments, i ja en són molts, però no en tinc prou. I és que jo en vull més, molts més. Vull moments de tu i de mi, moments de riure cada dia, fins que el sol torni a sortir.
Si haguéssim de resumir tot el que ha fet el nostre convidat, la veritat és que no acabaria mai. Va començar a tocar el piano de molt jove i ja no ha parat de fer música. Ha estat a sobre els escenaris, entre bambalines, a l'estudi cantant i a l'estudi produint també. A la televisió l'heu vist a Operación Triunfo i més recentment al Llop a TV3. Acumula 6 discos d'estudi, èxits de teatre musical com Cantando bajo la lluvia o La jaula de las locas. És que fins i tot ha fet ràdio amb el programa Els Optimistes a Catalunya Ràdio i el Sí o Sí a la ja la difunta Com Ràdio, i sempre acompanyat de la música o del piano. Li han posat el sobrenom de l'Elton John català. I això ha estat un resum molt resumit.
Molt, molt, molt resumit, sí. Déu-n'hi-do. Clar, avui a la nostra Chaise Longue ja s'hi asseu amb Manu Guix, música. Bé, ha passat el mes de març, ha passat el mes de març va treure el seu 6è disc, ho hem dit, d'Estudi Moments, i que, importantíssim, el 29 de juny celebra un concert molt, molt, molt important. És així, Manu? Bon dia.
L'Elton John català diu, ja m'agradaria. Ojalà.
Diu, home, ho estava pensant, he dit.
És que ets molt productiu. L'Elton John és molt productiu. I no només per la productivitat.
No, és veritat que, mira, em podran dir moltes coses a la vida, però no em podran dir mai que no treballo. És que m'ho passo... Saps què passa? Que m'encanta la meva feina. Jo sóc d'aquestes persones que viu per treballar. Jo sóc feliç treballant. I aleshores, doncs, estic treballant sempre.
Clar, estàs treballant sempre, però ara ho dèiem, Manu, que importantíssim dimecres vinent, 29 de juny, que també trobes temps, no?, per ajudar. Justament toques a la sala Ludegas, en aquest concert solidari, per ajudar el xamfrà Centre Raval, no?
Correcte, sí, és un concert que fem anualment. Jo, de fet, són moltes les peticions que rebo de fer coses, doncs, per ONGs, coses benèfiques, i lamentablement no les puc fer totes. El que jo sí que tinc és un compromís des d'allà fa molts anys, que jo ajudo sempre a la gent del xamfrà amb tot el que em demanen des de fa molt de temps, perquè crec que fan una tasca que és importantíssima, que és precisament promoure la inclusió social a través de les arts. És una escola on s'hi ensenya música, teatre, dansa, totes les disciplines escèniques a nens que viuen al Raval en situació, doncs, no gaire favorable, diguem-ne, i aleshores, doncs, a través de la cultura aconsegueixen fer teixit social i integrar-los en aquesta societat. Són meravellosos, la gent del xamfrà.
Que tu deies, un centre de música, dansa, escena, per la inclusió social al barri del Raval de Barcelona.
Correcte.
Manu, fins a quin punt és important que la música arribi a tothom, i que fins a quin punt és important la música al nostre dia a dia?
És que jo crec que és fonamental. De fet, jo crec que l'accés a la cultura i sobretot a l'educació cultural és un dret, i que tothom ha de tenir accés a això, no? I aleshores, doncs, que gent com el Raval, que gent com la del com el xamfrà, no?, que estan capitanejats per la immensa i estupenda Esther Bonal, doncs, que aquesta gent facin, doncs, que gent que no s'ho pot permetre tingui accés a les classes de piano, a les classes de cant, a tocar en conjunts, a fer cant coral, a fer dansa, a fer teatre, jo crec que és importantíssim pel desenvolupament de qualsevol persona, i especialment quan ets nen.
Tu deies, rebeu moltíssimes peticions per fer actes solidaris, i molts no els podràs fer, però moltíssims dius que sí, perquè participes en moltes causes solidàries. Fa poc et vam veure també amb l'associació Aprenem Autisme. Per tant, m'imagino que aprofites, no, també és una manera de... Tu ets una persona molt coneguda i la gent potser diu, ah, mira, Manu Guix, a veure, què està fent? Per tant, com a ganxo funciones molt bé, el teu compromís ajuda molt.
Pues mira, no ho sé, però jo crec que tenim una mica, almenys és com ho sento, jo, és la meva opinió, però jo crec que tenim una mica l'obligació de tornar a la societat el que la societat ens dona. Jo em sento un privilegiat de poder viure del que faig, visc de la música i visc bé, a més, de la música, de treballar, dels meus concerts, dels meus directes, i si la gent pensa que jo, com a persona doncs, més o menys coneguda, tinc un altaveu que pot ser útil per la seva causa, sempre i quan a mi em sembli una causa doncs, que ho mereix, doncs evidentment jo estic encantat de col·laborar i ajudar, i és més, crec que és un deure que tinc.
Celebro la vida al teu costat. Si no vols que en diguem anys, en direm moments, i ja en són molts, però no en tinc prou. I és que jo en vull més, molts més. Vull moments de tu i de mi, moments de riure cada dia fins que el sol torni a sortir. Vull moments d'intercanviar el que puguis pensar sense arribar enlloc. Moments curts...
Per cert, Manu, estem escoltant aquest Moments, no? El març vas treure aquest sisè disc d'estudi, un disc que té el seu origen l'any 2020, any pandèmic, no? Tots ho tenim bastant marcat. Escolta, ja l'has explicat que per tu va ser molt dur, no, Manu? Però clar, dos anys després encara tens, no, aquestes mateixes sensacions. S'ha quedat alguna cosa dins teu d'aquell temps, Manu?
Mira, afortunadament jo crec que no. Afortunadament jo ja veig la pandèmia com una cosa superada, que potser no ho és, eh? I ara potser les autoritats sanitàries em maten. Però jo ja ho visc afortunadament com una cosa que hem deixat enrere, i jo ja intento fer la meva vida normal, i m'agraden els teatres i que la gent ja no porti mascareta, i és una època que realment... Jo, per exemple, és que no ho vaig passar gaire bé. Doncs a tota l'època del confinament, per exemple, jo sempre ho dic, que jo crec que vaig estar a punt de tenir una depressió, perquè només tenia ganes d'estirar-me, de dormir, no estava gens creatiu, no podia fer res, no tenia ganes de tocar, ni de treballar, ni tenia ganes de fer res. I com jo, doncs tantíssima i tantíssima altra gent, no?
Sí, és veritat, moltíssima gent que és això, no?, que crea, és igual en diferents disciplines, però deia, és que ara que tenia temps... Ara, un moment que dius, és que no tinc res més a fer que estar a casa, que podria estar composant, que podria estar escrivint, i no em venia absolutament res. Per tant, no és una cosa que et va passar només a tu com a creatiu, diríem.
Sí, bueno, no ho sé, jo, em feia molta ràbia perquè jo mirava Instagram i molts amics meus músics, doncs, hòstia, van aprofitar precisament el que va ser el primer confinament, el confinament sever, que vam estar un parell de mesos tancats a casa, doncs jo veia els meus companys, molts d'ells fent directes a Instagram, sí. Saps, allò, fent concerts per Instagram Live, o veient posts de aprofitant per compondre el meu nou disc, tal, a tope, i jo pensava, que cabrons, quina enveja... perquè jo estava absolutament apàtic i em va costar molt reactivar-me. Va ser quan es va acabar el confinament, ens van deixar tornar a sortir, que vaig fer una mica l'acte personal de dir, hòstia, tio, espavila, comença a fer coses, perquè és que si no t'ensorres, no?
Però sí que és veritat que després de... Jo també, Manu, una mica, i crec que Olga també, no?, que estem ja intentant, no?, passar, tot i que ara les xifres hi ha hagut un repunt, no?, de casos de Covid, però intentar com donar-li a la volta tot, no?, i normalitzar-ho en la mesura que podem, però hi ha hagut com un resurgir, no?, de la música. Jo suposo que també teníem ganes, no?, de tornar a fer concerts, no?, de...
Clar, això ho vam notar moltíssim als teatres. Jo me'n recordo, doncs, quan vam haver de tancar teatres i de cop i volta vam poder tornar a obrir els teatres, encara que fos amb aforaments reduïts. Jo recordo això de que anaves al teatre i havies de tenir una butaca buida entre persona i persona, tots amb mascaretes. Jo recordo quan vam reprendre les funcions, per exemple, del Cantando bajo la lluvia, que la gent tenia tantes ganes, no? I crec que encara es nota això, no? De fet, jo crec que ara, perquè de fet la mascareta l'han tret fa un parell de mesos que han tret la mascareta als interiors, i jo crec que encara la gent té moltíssimes, moltíssimes ganes de passar-s'ho bé, de tornar als teatres, d'omplir un altre cop les sales de concerts, i crec que aquest estiu es notarà moltíssim. Jo, de fet, amb els concerts que porto fets de la gira Moments, ostres, és que ho veus, que és com un ressorgir de les ganes, de l'alegria, de recuperar la vida que teníem abans i de deixar-ho tot enrere, no?
I com està ara la teva creativitat? Fa poc, no?, que tenim aquests moments, aquest sisè disc. Quan tu ja treus el disc ja estàs pensant en un altre? O ara és moment de... Ah, sí? Sí, sí?
Sí, sí, la veritat és que ara mateix, mira, el disc va sortir al març i ara mateix ja estic preparant cançons pel que serà el proper disc. Estic també preparant la banda sonora d'una pel·lícula per Netflix. Oh. Estic també component el que serà el nou musical de creació que farem amb l'Àngel i la Perla 29. Vull dir que ara mateix estic com a tope, estic on fire, estic molt content, la veritat.
Escolta, jo, clar, ara ens estàs dient, vas presentar ja la teva gira d'aquest de nou disc Moments, el proper, mm-hmm, nosaltres, perquè hem fet no, aquest cop d'ull en aquest concert solidari que serà el proper dimecres, però després, mm-hmm, també no pares, no, Manu? Estic veient la part de la teva gira, 7 de juliol, 14 de juliol, estàs bé? Explica'ns una mica.
Sí, sí, la veritat és que estic molt content perquè...
Trobaràs algun moment per tu, Manu?
Sí, i tant. Mira, el més guai de tot, de fer la música en català, és que fas bolos per Catalunya. I això vol dir que el bolo el tens com a molt a una hora i mitja de cotxe. I això és estupendo, perquè aleshores el dia de bolo, doncs jo a les 4 de la tarda me'n vaig on me n'hagi d'anar, faig el bolo i a les 12 de la nit estic dormint al meu llit. Vull dir que això és meravellós. És una de les grans avantatges de fer música en català i fer gires per Catalunya és aquesta. No? El que passa que sí que estic molt content, doncs perquè cada vegada hi ha més concerts. Ara el juliol doncs tenim això, no t'ho puc dir de memòria, però em sembla que tenim el 7 de juliol al Clotilde, al Palau del Robert de Barcelona. Mm. Després tenim el 10 de juliol, no sé si és a les Planes d'Hostoles, el 15... el festival Alta Segarra...
Estàs a Calaf, jo amb aquest hi vaig. Està al casino de Calaf, al Manuvit, sí, sí.
Ah, veus? Perfecte. I molt content perquè cada vegada van sortint més concerts. No? La gent, si la gent vol venir a algun dels concerts, que entrin a manuguix.com, que allà estem actualitzant pràcticament a diari l'agenda de concerts i anem afegint allà totes les dates que van sortint. Però ja et dic, treballaré, aquest estiu només treballaré els dies que tingui bolo. La resta penso estar amb la família i els meus fills i la meva dona i disfrutar molt d'estar junts.
I trobar, clar, així, d'aquesta manera, en moments, Manu. Mira, escoltant el disc, el teu sisè disc, crec que podríem dir que el confinament, de fet, mira, ja veuràs, ara entendràs per què t'ho expliquem, això, no? Una part més exaltada de Manu Guix, perquè una de les coses que ens ha fet més gràcia és que tothom, no?, em sembla que tothom et pregunta per un moment concret. Mira, l'escoltem. El que està clar és que no podem anar pitjor. Tenim la força de mil generacions, molt abans que tu ja hi fossin, ja tronaven dels canons. Som els hereus antiga rebel·lió, que fa temps que es fa sentir a força de cançons. Remuntarem els rius per sentir-nos vius i tot el... Clar, potser aquell moment d'aquesta cançó no ningú al voltant és, Manu, que t'escoltem rapejant, no?, fins i tot, que sí. És sorprenent. D'on t'ha vingut aquesta inspiració?
Pues mira, jo que sé, aquesta és la cançó, diguem-ne, més reivindicativa del disc, precisament per això es diu Ningú al volant, perquè vam tenir aquesta... Jo vaig viure molt aquesta sensació durant tota la pandèmia i tot això, quan hi havia restriccions, que vam... Jo vaig sentir una mica una sensació de desgovernança, de que cada dia ens posaven normes, el dia següent ens les canviaven, i vam viure una mica, doncs, jo vaig veure una mica aquesta sensació de caos, no?, de dir, hosti, ningú sap res, no, sap que, no sabem cap on anem, i em va sortir aquesta cançó, doncs, una mica per explicar això, no? I vaig fer aquest guinyo, aquesta mena de rap, que per mi és això és un guinyo claríssim a un grup que jo escoltava mollon quan tenia 14-15 anys, que és Rage Against the Machine, i bueno, pues això, mira, em va sortir... Amb aquesta cançó em vaig posar una mica la cresta i diguem-ne que és una mica la cançó protesta del disc.
Clar, perquè a mesura que un es va fent gran, es perd aquest, no sé, esperit més reivindicatiu, més roquer, la cresta, que tu deies.
Pues no ho sé, segurament, jo crec que sí, no ho sé, no puc parlar per tothom, parlo una mica per mi, però jo sí que, ostres, que a vegades a mi no m'agrada veure en mi mateix que cada vegada hi ha coses que em són més igual, no? O que cada vegada hi ha coses que dius, mira, tu, hosti, amb això no s'hi pot fer res, i t'acostumes a tirar, no? I acabes acceptant com a normals coses que no ho haurien de ser, no? Aleshores, jo m'ho he d'estar recordant constantment, no? Que, hòstia, que no ens podem conformar, que vulguis o no, una mica hem de tenir aquest esperit de voler canviar les coses i de queixar-te quan no estàs d'acord amb alguna cosa, no? Jo crec que el conformisme pot arribar a ser molt perillós i es pot acabar apoderant de tu si no hi poses una mica de consciència.
Vinga, doncs escoltem una mica més de Ningú al volant. Què us sembla? Va, Manu Guix. Ho hem fet altres vegades, tornarem a començar. No tinguis por, això sí que no, que el que està clar és que no podem anar pitjor. Tenim la força de mirar. Long, avui a Manu Guix, que ens presenta el seu sisè disc, aquest Moments, per cert, parlant del Tomí jove. Manu, d'on ve el teu amor per la música, no? Perquè el teu és amor en majúscules per la música.
Sí, no sé, sí, jo és que sempre dic el mateix, jo tinc la immensa sort que vaig començar a tocar el piano quan era molt, molt, molt petit. Jo vaig començar a tocar el piano, doncs, jo què sé, amb 4 anys o així, ja m'hi vaig començar a posar. I em va venir, doncs, no ho sé, mira, el meu avi tenia un orgue a casa seva, jo soc fill de família de metges, el meu pare era metge, la meva mare és metge, els meus avis, tots dos, eren metges també. Però a casa de la família Guix la música sempre havia agradat molt i el meu avi, que era cirurgià, tenia un orgue que li havia regalat la seva dona l'any 60. I a les trobades familiars el meu avi sempre acabava tocant l'orgue i un bon dia, doncs, quan ell va acabar de tocar, em vaig asseure jo, que tenia doncs, 4 o 5 anys, em vaig asseure allà a la banqueta i vaig començar a tocar el que ell acabava de tocar. No? I així vaig començar de seguida. No sé, jo sempre ho dic, jo no recordo l'acte, jo no recordo el moment que vaig dir, ostres, jo em dedicaré a la música, no, perquè és una cosa que pràcticament des que vaig néixer m'ha sigut com molt natural.
I a més és que amb 15 anys ja començaves a tenir una carrera musical, per tant, eres molt precoç.
Amb 15 anys va ser quan vaig començar a treballar professionalment en el món de la música, que va ser a través d'un musical que vam fer l'any 95, a la Sala Ludegas de Barcelona, que es deia Bojos per Broadway, dirigit per Coco Comín. Aquella va ser la primera feina que vaig tenir en el món de la música i afortunadament, des d'aleshores ja vaig estar treballant sempre. Jo recordo perfectament estar acabant el col·le, això, fent segon, tercer de BUP, COU, i jo estava fent funcions al Versus Teatre i també estava fent funcions al Nacional de Catalunya amb el Somni de Mozart, un espectacle que vam fer l'any 98. Mm. Vull dir que, afortunadament, des que vaig començar ja mai he parat de treballar.
Escolta, però ara que et penso, et va fer ballar la Coco, no, Manu?
Sí, tia. I és una cosa que no sé fer i que no he sabut fer mai. Jo sempre ho dic, jo no sé ni caminar dalt d'un escenari, sembla un orangutan. I la Coco em va fer ballar. Sí, sí, quina vergonya que passava.
Escolta, volem imatges, eh? Bueno, segur que les trobarem.
No, ni parlar-ne.
Hem fet un molt breu repàs a l'inici de l'entrevista. Recordem, teatre musical, productor musical, discos, concerts... T'ha costat molt, Manu, arribar a aquesta certa estabilitat laboral dins la música, no?, per poder fer això, música, no?, el que més t'agrada?
Mira, no ho sé, jo sempre he tingut molt clar que per poder viure de la música has d'estar disposat a fer moltes coses, no? És a dir, jo tenia molt clar que no podia apostar únicament, doncs, jo què sé, per fer cançons, fer discos i fer concerts. No, jo sempre he tingut molt clar, doncs, que havia de ser feliç fent moltes coses diferents sempre i quan tinguessin a veure amb la música. I aleshores, doncs, jo crec que si puc viure i si puc viure bé i tranquil de la música, doncs és precisament per això, no? Perquè faig moltes coses diferents, et puc dirigir un musical, com compondre un musical, o estar a l'estudi produint un artista, o fent una banda sonora, o fent un programa de ràdio, o fent una operació en triunfo, i sempre, sempre tot el que faig té a veure amb la música, i he après que totes les coses que faig em facin feliç per igual. No, jo crec que és una mica la... Jo em considero un triomfador precisament per això, perquè sóc feliç fent el que faig. Evidentment, podria vendre molts més discos, podria tenir molts més concerts, podria guanyar molts més diners, tot el que tu vulguis. Però sóc feliç perquè puc viure del que faig. No? I aleshores, doncs, per aconseguir-ho, el que he de fer és fer moltes coses. I ja està.
I com es troba l'equilibri? Perquè abans la Mercè et deia, ja tindràs temps per descansar, i deia, sí, tant, sí, sí, aprofitaré, com que arribes, no?, allò, gira per Catalunya, temps per estar amb la família, és ser músic, que a vegades potser vas amb uns horaris, unes coses diferents, però sobretot si tens teatre, no?, m'imagino, però...
Sí, però és això són mites falsos. Vull dir, de veritat, jo sóc pare, i jo que tinc dues criatures petites, que tenen la Lua té 4 anys i l'Àlex en té 6, i jo porto els nens a escola cada dia, i també, doncs, pràcticament cada dia estic amb ells quan sopen i els poso a dormir, i els explico contes, i els canto cançons, i ara em demanen que els hi faci massatges, també. O sigui, mentre els hi canto una cançó cada un, els hi he de fer un massatge.
Carai, tu!
Sí, però vull dir que hi ha temps per fer-ho tot, i sí, al final és qüestió d'organitzar-se, que un dia tens un concert i arribes tard a la nit, sí, d'acord. És diferent si estàs fent teatre, no? Perquè això sí que realment et canvia una mica l'horari, perquè clar, estàs treballant cada dia, cada nit, no? Estàs treballant. Per això és una cosa que també cada vegada intento fer menys. A mi, el de fer funcions en un teatre, Doncs ho faig, per exemple, amb el Petit Príncep, que faig d'aviador, i és un mes i mig que fem concentrat al Nadal, val. Però allò, estar-me un musical 9 mesos de temporada fent funcions cada nit, uf, això ja em costa molt de fer.
I, Manu, hi ha algun moment a la teva vida que hagis pensat ho deixo tot enrere?
Uf, molts.
Et sembla si l'escoltem i després ens ho expliques?
I tant.
Aquí no hi ha lligams, ho deixo tot enrere. Avui no em pesen els anys ni les misèries. Ens quedarem en blanc, ho deixo tot enrere. Jo no demano res més, no vull dreceres. I si m'entrebanco, ho tornarem a començar. Serà com...
Aquests són els moments de Manu Guix, per això li preguntava, ho deixo tot enrere. Quin ha estat, si vols compartir amb vosaltres, aquell moment, no? De dir, mira, és que ja no puc més, no? De tot.
Sí, jo què sé, jo crec que és un moment recurrent que a tots sí. Ens passa alguna vegada a la vida, no? I que a vegades, doncs, mira, malgrat el que t'acabo d'explicar, que sóc pare, que no sé què, que tens unes obligacions, que tens no sé quantes vegades, almenys a mi em passa, no? De dir, mira, aquesta nit surto amb els amics i penso oblidar-me de tot, no? I jo crec que aquesta necessitat d'evadir-te de tant en tant a tots ens passa, i si més no em passa a mi, i per mi, doncs, és molt sa de tant en tant oblidar-te'n una mica de tots els teus lligams i cremar una nit, doncs per què no?
Manu, si mirem la teva carrera, hi ha un nom que apareix des de gairebé el principi i que va reapareixent, o potser ni tan sols podríem dir que ni tan sols marxa, que és la de l'Àngel Llàcer. Us coneixeu el 97, des del 98 ja comenceu a treballar junts, ja fa més de 20 anys. És una sort, no?, trobar algú amb qui fas tan bon tàndem i que entenem que us ho passeu bé i, a més, el que feu funciona i molt bé.
Sí, sí, la veritat és que sí. És una de les grans sorts de la vida que he tingut, és que jo treballo amb els meus millors amics. Aleshores, doncs, per exemple, en el món de la música, en el que és l'estudi, jo tinc l'estudi Medusa amb el Roger Rodés, que és el meu soci coproductor i és el meu millor amic, i amb tot el que és música ho faig amb ell, i tot el que és teatre ho faig amb l'Àngel Llàcer, que és l'altre meu millor amic íntim i amb qui fa molts anys que treballem junts i ens entenem molt bé i ens ho passem molt bé, i el fort és que no ens hem enfadat ni una sola vegada.
Mai t'has... Ostres, Manu, mai. Això és...
Mai, t'ho juro, mai, és fort,
És molt fort,
sí,
no?
Sí, perquè més persona... És arriscat, això de treballar amb amics, perquè a vegades és com treballar amb família, que sí. Dius que bé, però fins que no passi res. Però sembla ser que aquí sí. No passa.
No sé, mira, amb l'Àngel, no sé, ens passa això de que ens estimem molt i que més enllà d'estimar-nos molt, doncs és que ens admirem molt mútuament, no? Jo admiro moltíssim l'Àngel, és el millor director de teatre que he vist treballar en la meva vida, a part de ser la persona més intel·ligent que conec, és un tio brillant, i no sé, i ens admirem molt, a ell li agrada molt el que jo faig, a mi m'agrada molt el que ell fa, i ens entenem molt bé. I aleshores jo crec que, doncs, que a base d'aquest respecte mutu i aquesta admiració mútua, doncs... neix tota la resta.
Manu, ja han passat 20 anys, ara abans ho recordàvem, del primer Operación Triunfo, no?, aproximadament. Escolta, clar, tu creus que ha canviat molt el món de la música? És a dir, jo entenc que hi ha un factor importantíssim, que és, sobretot, analitzant l'impacte que va tenir el primer OT i l'últim, no?, amb el paper de les xarxes socials. Creus que és més fàcil ara viure de la música o abans?
Jo què sé, és una pregunta molt difícil. No ho sé, jo crec que viure de la música és molt difícil sempre i que mai ha estat fàcil, no? I és veritat que abans un artista podia viure de vendre discos, ara un artista costa més que visqui de vendre discos, ha de viure d'altres coses, no? Ha de viure més dels directes i tota la pesca. Però al mateix temps les xarxes socials posen a l'abast de tothom un canal de comunicació i de promoció que abans no existia, és a dir, quantes estrelles del pop internacional actual han sorgit gràcies a que estaven a casa seva i es penjaven vídeos a YouTube, i de cop i volta la gent ho veu, ho peten i es converteixen en artistes d'èxit. Vull dir, ara hi ha molts més canals per poder-te donar a conèixer, per poder promocionar la teva música. Està molt, molt pitjor pagat? Sí, però al mateix temps tens molts més espais on desenvolupar la teva feina, no? Vull dir que ara, jo sempre ho dic el mateix, jo viure de la música ha sigut molt complicat abans i ara, segueix sent una feina molt difícil.
Ai, Manu, doncs moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí. És una llàstima. Perfecte. Perquè et faríem més preguntes aquí a la Cheslong. Avui amb Manu Guix, que ens ha presentat el seu sisè disc aquest moment. Ara queda malament dir-ho, però clar, acomiadarem el Manu amb el racó de pensar.
Perfecte.
Què et sembla, Manu? Anem una estona al racó de pensar?
Perfecte, va, som-hi.
Vinga, va, cuida't moltíssim, gràcies, Manu.
Igualment, gràcies a vosaltres, una abraçada.
Doncs vinga, aquest racó de pensar, i hem tornat d'aquest racó de pensar. Trobo molta rima, no, Manu Guix?
Està bé aquest racó de pensar, no és el que molts oients deuen haver pensat, però què fa la Mercè?
Importantíssim, dimecres vinent, 29 de juny, Manu Guix estarà a la Sala Ludegas en aquest concert solidari per ajudar el Xamfrà Centre Raval, que és aquest centre de música, de dansa i escena per la inclusió social al barri del Raval de Barcelona. No us ho perdeu. Sens dubte, ara mateix, 2 minuts que passen de 2:15 a 2. Ja queden poques hores perquè arribi aquesta revetlla de Sant Joan. Olga, fem una cosa, marxem a publicitat i rapidíssimament avui posarem la lupa justament als animals de companyia, que majoritàriament crec que no ho porten molt bé, això dels petards.
Crec que depèn de l'edat, ara us ho explicaran.
Doncs vinga, hi posarem la lupa després de la pausa. Fins ara.
Pensar en tu.
Radio Estel.